Radio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Radio Estel, amb Mercè Raga.
Coses de persones. Coses de desconeguts. Coses de persones conegudes. Coses de desconeguts. Coses del Pardina, un personatge desconegut.
Com estàs, Ramon?
Molt bé, molt, molt content d'escoltar aquesta capçalera. Que
cada dia
molt.
Millor, eh?
És diferent, oi, de l'altra?
Ostres, això és millor, ja és... És millor.
No, sí, em, sí. Semblo, em sento un privilegiat de tenir una capçalera mutant. Cada...
Variable.
Sí, sí.
Com sembla... les hipoteques, sí.
Sí, bueno.
És una mica això, eh?
En evolució.
Sí,
millor, millor una capçalera que una hipoteca.
Això, ai, també, sí. Això també és veritat. Un dia més en Ramon Pardina l'esteu escoltant, que ens porta a la secció Coses poc conegudes de personatges relativament coneguts. Jo ho tinc, eh? Jo ho tinc de...
Ho tens ja, sí, ara sí. Sí.
Jo ho he pillat ja. Estic buscant un...
Què busques? Un bolígraf?
Estic buscant, no, un caramel, però no, és igual, perquè n'he provat un i no... Ara t'han parlat de xoriço, m'ha vingut una gana.
És que és l'hora, també.
Adéu. Escolta, fem una mica de repàs, perquè ell oient que sí. Estigui, ara ens enganxi i digui, però que ara del Ramon de què parlarà? Perquè amb el separador l'avent no...
Exacte,
sembla
sí.
Sembla que no ha quedat clar.
Doncs sí, bé, en aquesta secció us porto algunes dades o informacions sorprenents de personatges coneguts i vosaltres heu d'endevinar si aquesta cosa que us dic és veritat o no. Coses que en principi hi hagi dubtes. És a dir, si per exemple jo dic que Pablo Motos és masclista, no val perquè...
Clar, això ja se sap, això ho sabem.
No hi ha debat. En canvi, les coses que jo us proposo en principi hi ha d'haver debat.
Són coses difícils. Sí. Jo sóc boníssima en aquest joc.
Això, mira, com està la cosa?
Sí, però sí. La ironia és bona.
I com està?
A veure, perquè...
Recompte.
Jo és que sóc dolent apuntant i diria, i corregiu-me si m'equivoco, que aneu empatades a 7, pot ser?
Jo en tinc 8, perdona. No. Oi, que em sembla que no.
Sóc dolent apuntant, però no fins a aquest extrem. No, diria que tu, Olga, portes 3 punts.
Encara?
Crec, i vosaltres dues, si no m'equivoco...
Ja, l'he trobat. Que està fent una foguera, la Mercè.
És que el José és molt bo, però a vegades és dolent, eh? Perquè quan estàvem parlant amb el senyor Xoriço, sí que és veritat que m'ha agafat algú aquí el cos i m'ha pujat el micro, però ho he fet dissimulat superbé. Ara sí que, sí, clar, m'has pujat. Va, sigui com sigui, perdoneu, podeu continuar, eh? Que estic aquí menjant el...
Ah, no, fes. Doncs això, que crec que aneu empatades.
És veritat, anem empatades.
Jo crec
que hi havia algú que s'avançava, Ramon?
Sí?
Sí.
Ostres, que no fos per mig punt, oi?
És que sí. Jo crec que la Harke treia el cap. L'Olga havia fet un avançament d'aquests forts.
Sí, l'Olga va estar... Sí, no? Però alguna la vas encertar la setmana passada.
Sí.
Vas avançar, però encara no vas tenir prou.
Per tant, consensuem que la Marta té un punt més, aleshores?
Va, mig punt, no? Li posem mig punt.
Mig punt, va, doncs
sí, mig
punt.
No existeix, no?
És, sí, no... Jo,
mira, és que a la Mercè no li agrada perdre.
Doncs posen un, Ramon.
Jo crec que sí.
Re de mitges tintes.
Sí.
Ai, que ets esquerrà.
No.
Ai, ara t'he vist malament, perdona.
Sí, bueno, soc imprecís.
Així com, ara m'ha sí, quedat l'atenció. Bueno.
Ets ambidestre?
Dic al revés, ambimaldestre, diria jo. És a dir, és maldestre amb les dues mans. Doncs bé, això, anem al personatge.
Va, sí.
Haureu vist que tinc tendència a parlar d'escriptors en aquesta secció, potser perquè hi ha coses que són una mica... que sorprenen dels escriptors, una cosa que he viscut una mica en vida pròpia. I avui, en concret, m'agradaria parlar de Lord Byron. Música maca, no?
Molt
sí, tendre.
És la música d'Eduardo Manos Tijeras, no sé si la recordeu. L'he posat perquè Lord Byron, diguéssim, que encarna l'arquetip de personatge romàntic, no? Una mica de, com el mateix Eduardo Manos Tijeras, no? Aquest tipus de personatge de romàntic de l'època del romanticisme com a moviment cultural. Anem-ho a veure amb alguns aspectes de la vida de Lord Byron, que són inequívocament veritat.
Com era Lord Byron?
Mira, d'entrada us puc dir que va néixer el 22 de gener del 1788, que era aristòcrata, a partir dels 10 anys, per tant, era de bona família, per això es diu Lord. Lord no és un nom com Manel.
Ja indica, clar.
Sí, no. Era ciclotímic, això és també molt típic dels
herois romans. Què vol dir ciclotímic?
Sí, ciclotímic vol dir que combinava moments de depressió i melanconia intenses amb eufòria absoluta. Ah. Anava d'un extrem a l'altre.
Això avui en dia es porta molt.
Això es porta molt i a l'època romàntica encara més.
Jo crec que ho soc una mica.
Sí? També com el Lord Byron?
Sí, ciclotímica.
Vols que diem Lord?
Sí. Perdona, hi ha molts gossos que li diuen Lord?
Aquesta dada
sí,
no
la... ciclotímics, d'aquests.
Els gossos són bastant ciclotímics, una mica.
Tens tota la raó.
No conec. La veritat és que el món d'animals de companyia no és el meu fort. Però sí que sé que en el cas de Lord Byron li venia de genètica. Tenia un antecedent genètic que li venia...
Familiar.
Aquest rotllo maníaco de pressió li venia de família. Era coix, tenia una malformació a un peu per culpa d'una contracció al taló d'Aquiles. I es veu... Sí, digues.
És que això mal curat et queda per vida, és veritat, i aquella època...
No, imagina't, el segle XVIII,
clar,
no hi havia físios ni aquestes coses.
Ni ultrasons, ni...
Exacte, doncs, i això es veu que el va marcar bastant de petit, perquè estava molt complexat, perquè avui en dia el que es diu fer bullying, doncs en el segle XVIII deuríem fer encara...
Pobre Lord, però sí,
coses més salvatges encara. Com us deia, pertany al moment del romanticisme, és aquest moviment de finals del segle XVIII com a reacció al racionalisme, a la il·lustració i tal i tal. I una cosa que exemplifica molt aquest caràcter de propi al romanticisme és que s'esforçava molt a estar prim, bevia vinagre per mantenir-se pàl·lid.
Ai.
Sí.
Però això és real, eh?
Sí, tot això és veritat.
Al final el més senzill era que era ciclotímic.
Sí, perquè en aquella època, diguéssim que estava de moda aquest estil malaltís, no? Una mica de... Bueno, una mica com l'Eduardo Manos Tijeras, aquesta pell pàl·lida.
Aquests bohemis tristots.
Exacte, sí, és aquest rotllo d'heroi romàntic.
Eren els hipsters de l'època.
Bastant semblant, la veritat, sí. Doncs hi ha bastant paral·lelisme. I una última cosa que puc dir és que va morir jove, amb 36 anys. Sí, perquè, bueno, era molt idealista i, de fet, es va apuntar a combatre la batalla per l'alliberament de Grècia contra l'imperi otomà.
Ja ho té, això.
Sí.
Però sí que, home, si estava desganat i era prim i...
Però tothom deuria ser així aquella època.
Bueno, clar, però ell era això, un amant de la llibertat, de les causes nobles, de, bueno, un home d'esperit.
I compromès.
I a la primera de canvi, ja...
A les festes dels aristòcrates de l'època.
No, exacte, sí. Per això ell era una persona idealista, com tot bon romàntic, no?
Tot encaixa.
Sí, i això va morir el 1824 amb una febre reumàtica mentre era a la guerra de Grècia. Clar, un home que no estava, en principi,
preparat, no?, per anar-hi, clar.
Doncs bé, hem pintat aquesta mena d'heroi romàntic, no?, arquetípic de l'època. Doncs el que crec que us resultarà sorprenent és que aquesta persona, aquest escriptor pàl·lid, coix, ciclotímic i de caràcter idealista, va ser, atenció, el primer gran nedador d'aigües obertes dels temps moderns.
Déu meu. Jo no sé com pair-ho.
Amb el típic banyador aquell de cos sencer.
Clar, en aquella època no n'hi havia. Però no n'hi havia neoprè, però seria...
Amb turbopac.
Exacte. Seria l'equivalent, per entendre'ns, del David Meca de les hores del segle XVIII, no?
Vale.
De fet, no sé si recordeu que el David Meca fa uns anys va creuar nedant en l'estret de Gibraltar.
Sí.
Doncs, atenció, Lord Byron, m'agradaria fer-vos creure que va ser el primer home en creuar nedant l'estret de Hellespont.
Ah, l'aigua més freda aquí, eh?
Exacte, encara més difícil.
I ell segur que al Mècado hi ha gent que li espantava els taurons i a tots els animals així perillosos,
bueno, no sé,
i segurament al Byron...
A Gibraltar, no sé si hi ha...
Està ple.
Sí? Vale, desconec. No ho he fet mai.
Sí.
No he creuat mai l'estret de Gibraltar de Nadal.
Podria ajudar-nos al Meca.
Això sí.
A veure, i què, dona'ns més pistes així.
A veure,
Jo ho tinc clar, ja, eh?
Sí? Ah, sí? Ja, ostres, sí. Ja abans de sentir
sí.
res.
Sí, sí. Has dit una cosa abans que... Ja està.
A veure, una cosa està clara, que els nedadors solen tenir... Bueno, són furtots.
Això sí.
Això, hem dit que el Lord Byron era prim, era una persona esprimatxada. El seu pare, que va morir jove, va ser capità.
Ah.
Això és una...
Val, però de marina.
De marina, sí, sí. És a dir, podria ser... El que passa és que va morir quan ell tenia 3 anys, també us ho dic.
Ah.
Ai.
Però...
Va quedar a casa, per això, no?
Ah, és una possibilitat. Jo no em mullo.
Podria sentir-se a prop del seu pare.
Mm, pot ser.
És una opció, és una opció. Si voleu, podem veure alguns títols d'obres seves, a veure si ens donen alguna pista.
Sí, sí, sí. Sí.
Per exemple, Hores ocioses.
En tenia moltes.
Uf, però té una pinta de ser una festa, aquest home.
Ah, romàntic, eh?
Exacte.
Tristot.
Obscuritat.
Veus?
No seria al principi l'alegria de la huerta.
Algun dia va veure que anava cap a baix. Ho va veure clar.
Tocava fons.
El deformat, transformat.
Clar.
Ostres. Sí. Perquè era un superhero. Sí.
A veure, clar, tenim la part de deformat, però clar. Tenim la part de transformat.
Exacte.
Podem quedar una mica amb el que vulguem.
Empoderat.
Ah, Don Joan.
Ah,
és mítica, la seva versió de la
seva
de Don Joan. Sí,
mira.
Una cosa que us he de dir
què?
És que era guapo. Això sí que ho tenia.
Era guapo?
Tenia fama de guapo.
No l'hi hagués posat, jo.
Ja?
No,
clar, perquè... també bellesa de l'època.
Sí. No mica... era un José, no?
No em feu opinar sobre això.
Una mica broma.
Sí,
era guapot.
Sí,
era guapot de l'època.
Sí, sí,
va,
sí. Diguéssim, una bellesa més femenina, diguéssim, no? Més d'afeccions, així, més finetes. I un llibre que es diu L'Illa.
Ai! Bé,
atenció.
Ah, clar.
Això ja,
aquestes potser... pistes sembla que sí, que hauria de ser nedador.
A veure, no en sé. Han escrit moltes més, però he escollit aquestes 5 obres. Doncs no sé si amb tot això...
Jo em tiro a la piscina.
Mai millor dir.
Molt bé, t'hauries de tirar a l'aigua.
No, però els d'aigües obertes comencen a la piscina i quan ja creuen que ho tenen controlat...
Aleshores sí.
...amb el neoprè i és quan s'enfonsen al mar. Va, jo diré que sí.
Tu diràs que és veritat.
Sí.
Jo també dic que és veritat.
Sí?
Sí. Des del primer moment ho he vist.
Sí?
Sí, sí, sí.
Ostres.
Sí.
Jo dic que no, perquè a mi això em sembla, aquestes aigües obertes, molt fred, i aquest home no en tenia prou greix com per suportar aquestes temperatures.
Li agradava patir, eh?
Estem d'acord. Sí, 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 però aquests romàntics els agradava patir calentons un lord, exacte, davant de la llar de foc, acariciant el seu gat.
Que van a la guerra, o sigui, vull dir que el diu, el reptes...
M'agradaria veure'm anar.
Però escolta, i jo el veig.
M'agradaria veure-ho.
El primer home que va creuar nedant l'estret.
Jo estic seguríssima del meu...
Sí.
No.
Jo sí. I la Olga també.
Jo dubto, però dic
ostres,
que sí.
Ui, he vist aquí un moment
qui
de
dubte. Què diu el Manel?
Avui,
que és el Manel, què diu el Manel López? Diu que
diu
no.
Que tampoc.
Diu que no.
No?
Oh.
Doncs bé, que Lord Byron és el precursor de la natació en aigües obertes, tal com la coneixem avui dia, que per tant seria el David Meca del segle XVIII, és... És veritat, és veritat.
Sí, senyor. Veus? Manel, no, haig de ficar a l'Olga i el que digui jo,
bueno,
sempre.
A mi no gaire. Això m'heu estat avui circumstancial.
No. Oi, quina...
Doncs, sí, estàs.
No passa res, Marta.
No, estic desperta.
Tornem a estar empatades.
Però què va fer 500 metres, no?
No. De fet, ha arribat a fer... va arribar a fer 4 hores nedant seguides.
Però, oi? Lord.
No, es veu... Era, com es diria avui en dia, un màquina de... I sí, de fet, això, va estar 4 hores nedant per guanyar una aposta una vegada. I es veu que això va començar doncs, per a millorar les molèsties que tenia en el peu, que tenia malmès.
De rehabilitació.
Exacte.
I es va anar animant.
Exacte. De fet, també té sentit perquè ell, com molts herois romàntics, el que buscava és fusionar-se amb la natura. I per tant, això... Els romàntics, sí, van començar...
Ja ho tenen.
Van començar a valorar molt la natura i tal, i una de les maneres de fusionar-se amb la natura doncs és capbussar-s'hi i nedar.
Tens tota la raó.
Bé, no passa res. Tens una nova oportunitat.
Exacte.
Harke.
Perquè tinc un segon personatge bastant diferent. Bé, us he de confessar que per mi és una de les meves persones favorites i m'atreviria a dir que un personatge capdalt en la història de la humanitat. És aquest.
Diu, caramba, don Genaro, diu, ¿cómo que usted para conservarse tan joven? Diu, mire, diu, no discutiendo con nadie. El hombre dijo, por eso no será. Y bueno, pues no será por eso.
No sé. Coincidireu amb mi que és una de les persones Coincidim. Més importants del segle XX.
Que hi ha un,
sens dubte.
Un sí d'una unanimitat claríssima.
Rotund. Tampoc sí. té pinta, Eugenio, de ser una dada d'aigües obertes,
no.
oi?
No, no és el
perfil.
Que, exacte, i no serà tampoc l'equívoc amb el que us vull intentar sorprendre. Però d'entrada, si voleu, us puc explicar algunes coses que són reals.
Autèntiques, ha,
sí,
no?, de l'Eugenio.
El coneixem bastant. Ell, com ja se sap, no s'inventava els acudits. Ell els recopilava moltes vegades de viatges a l'estranger o de llibres que li portava la gent de l'estranger i recopilava material dels tres països o de la tradició popular catalana. Per exemple, aquest acudit que hem escoltat ara, el de discutir, va aparèixer per primera vegada, o com a mínim va aparèixer abans, a la revista Patufet a principis del segle XIX. És a dir, recopilava ja...
Sí, no ho sabia, això, de
l'Eugenio. Sí, n'hi ha uns quants d'acudits de l'Eugenio que estan documentats en revistes... Diguéssim que ell el que feia era recopilar acudits de la tradició popular.
Mm. És que era tan bo explicar-los. És com el mateix acudit, ara aquí l'expliquem quatre i no té res de veure. No,
totalment.
El seu estil.
Sí, sí, en alguns casos sí que els actualitzava, però no se'ls inventava. Va tenir una vida personal convulsa, això és veritat.
Bueno, hi ha un documental, sí.
Exacte, això se'n parla una mica d'una estrella del rock. Bueno, són conegudes les seves aficions i algunes addiccions.
Sí,
i bé, una vida familiar complicada. Té una imatge icònica, tothom la recorda, no sé si el vestit de negre, fumant, sempre va fer un personatge d'ell mateix, no? I a mi m'agrada molt quan començava alguns espectacles amb la frase "y ahora con la alegría que me caracteriza voy a contar unos chistes", i a mi em sembla meravellós.
Que centrada.
Sí, sí. Exacte. I una cosa també curiosa és que va estudiar orfebreria. Això és veritat?
Això és veritat?
Això és veritat. Això no, encara no és el
amb
el que us vull...
Sí, vaig.
Però sí que és una cosa relativament poc coneguda, que va estudiar orfebreria i s'hi va dedicar durant uns anys.
Ah, sí?
Sí, sí, sí. Ell, li venia de família i, de fet, si t'hi pares a pensar, té bastant sentit perquè els seus acudits realment funcionen com una petita peça d'orfebreria en què totes les peces encaixen i tot està com molt treballat, no? Realment té un cert sentit. Doncs bé, tot això és veritat, tot això és conegut.
Val, això ho tenim de l'Eugenio.
Doncs ara ve la part més curiosa, que és que l'Eugenio, a més de ser un gran explicador d'acudits, va ser rapsoda. Rapsoda, és a dir, que recitava poesia.
Abans de començar amb els acudits.
Abans de començar amb els acudits.
Va començar com a rapsoda.
Sí, senyores.
Sí,
queda raro, no?, això de les sis senyores. No?
Antic.
Sí, sí. No, no.
Però no, està bé, ens situa l'època.
Vindria a ser un Nuri Francisco, no?
Sí,
un company que és rapsoda d'aquí, també.
Doncs sí, doncs exacte. Sí, sí, us l'hauríeu d'imaginar recitant La vaca cega, però començant amb Saben aquí què diu, no? Seria una mica Saben aquí què diu, que hi ha una vaca... Que...
Sí, tant. Els casets d'Eugenio... A casa, anàvem de viatge amb la família, no els teníeu, els casets? Te'ls coneixies tots, els acudits, però feien gràcia igual.
Doncs se l'ha de imaginar amb un to molt més reflexiu, clar, íntim, explicant poesia. En principi, poesia i acudits no són conceptes propers, no són...
Ja. Yeah.
En principi, la poesia no intenta fer riure, són
sí, però
diferents.
La posada en escena és similar. No?
És veritat que...
Està sol, sovint...
Exacte. Sí que he de dir que també és veritat que els acudits de l'Eugenio estan molt treballats, estan molt actuats, molt assajats, les pauses, les inflexions... En aquest cas sí que té una mica a veure amb la poesia. És una pista que us dono.
Sí, jo no ho tinc clar, eh? Abans ho tenia molt clar, però ara...
Jo tinc una hipòtesi.
Sí? La vols compartir o no?
Falten més pistes encara, Ramon?
Si voleu una pista sonora...
Sí.
Tens una pista sonora?
Sí, escoltem-ho.
Escoltem-la.
Dice que es un tío que va examinarse de literatura, le dice el catedrático, por favor, dígame una de las obras que inmortalizó a Dante. Digo, ¿cómo? De una de las obras que inmortalizó a Dante. ¿A Dante? Digo, le voy a dar una pequeña ayudita. Digo, vale. Dice el catedrático, la divina.
No sé si aquesta és la relació que té Eugenio amb la literatura o en pot haver-hi una altra.
Què hem de saber avui, a veure.
És això. A veure, jo també us he de dir una cosa.
Què?
Que si Chiquito de la Calzada era cantador flamenc...
Sí,
tampoc seria tan estrany...
És veritat, el Chiquito, és veritat.
Que l'Eugenio recités poesia.
A veure, Marta, tu que has vist el documental de l'Eugenio.
És que aquí vaig. Què? Jo em sembla que ell, si no m'equivoco, ell va començar fent de taloner de la seva parella, que era cantant. Si no, pot ser que m'estigui equivocant. I pot ser que al principi ell comencés això, doncs, recitant poesia i després es llancés amb el tema dels acudits. Per tant, la meva hipòtesi és que sí, va
jo
començar
també.
Sent rapsoda.
Jo crec
rapsoda.
Que va ser rapsoda. Sí? La gent hauria de riure i va pensar...
De lo malament que ho feia.
No sé. Hi ha gent que és especialment graciosa, no? Que tu ja els veus i que et fa somriure. No
ara que et recitin un poema...
N'han passat molts per aquesta setmana.
Mira la Mercè com busca la informació.
Estàs googlejat?
Ho veus?
Jo tinc una connexió directa...
No, ho sé. T'estan gravant, eh?
No, mira, puc ensenyar-ho. A veure, espera't, que a veure què m'ha dit. És el nostre productor. No, espera, no gravis. Tinc una connexió amb el José de Telepatia i amb el García. Si ara de moment ens estem escrivint, diu, pregunta al pare Dina.
A veure.
És veritat que Eugenio es va presentar per anar a Eurovisió?
Això és veritat. Això és veritat.
És veritat?
Això és veritat.
Veus?
No sé si això es pot ajudar o no es pot ajudar, però és veritat que es va...
Home, és bastant concloent, jo crec.
Va participar en un càsting, no va ser seleccionat, per desgràcia, però sí que va participar en el càsting per entrar a Eurovisió com a representant d'Espanya.
Dieu que sí, les dues?
Sí.
Va, jo dic que no, per fer una mica de, no?, d'atenció.
Per fer d'això?
Tot i que crec que sí.
No, va, si creus que sí.
No, claríssim. És un no claríssim. No m'he cregut res.
Sí?
No m'he cregut res.
A veure. Doncs atenció, que l'Eugenio va començar la seva carrera recitant poemes. És... No ho allargo gaire, perquè és veritat, és veritat. La veritat és que no puc crear massa tensió, perquè crec que en aquest cas era bastant...
Era un bon rapsava.
Sí. Bon no ho sé, la veritat.
Ho intentava.
Bon ho sé. Però sí que és veritat que és una amb la seva dona, la Conchita Alcaide.
És veritat?
Va morir relativament aviat. Mm. Doncs tenien un duo que es deia Els Dos, que també com a nom de duo, permeteu-me que us digui que no estava gaire currat.
No.
Podien haver...
No van ser massa creatius.
Bueno, és veritat, no diu cap mentida, en aquest cas. Però van començar en això, recitant poemes clàssics catalans, com Les Corrandes d'Exili, del Perequart, o Vinyes Verdes vora el mar, de Maragall, crec que és, no em voldria equivocar. Aleshores, després els van musicar, també, perquè l'Eugenio el que feia era tocar la guitarra, i aleshores va passar que una vegada... ell, entre cançó i cançó, de vegades explicava acudits, això és veritat. I realment la gent reia molt. Fins que un dia la seva dona es va posar malalta, la Conchita, i bueno, això que passa a vegades, que has d'improvisar i tal. Llavors va sortir a explicar acudits i, evidentment, la sala es va enfonsar, i a partir d'aleshores va començar la seva carrera com a explicador d'acudits. I una carrera que, bé... ens ha portat el que us deia, a ser, per mi, un dels personatges capdals de la història de la humanitat, així, sense exagerar gaire.
Per exemple. Escolta, moltes gràcies. Sempre ens fas jugar i aprenem coses, no?
Això es tracta. Entreteniment i,
home, i
divulgació.
Acudits d'Eugenio, sí. És que...
Què vols?
Ho té tot.
Eva Cervera, tu que estàs rondant per aquí, el proper dia et farem jugar, també, eh?
Home, i tant.
La Eva notava que anava dient així amb el cap, que no. Les xarxes, sí.
No? Amb el de l'Eugenio diries que no?
Què haguessis dit? Què haguessis dit, Eva? Que sí.
Sí, no? crec que aquí amb la de l'Eugenio potser ho heu posat una mica fàcil. La setmana que ve serà més
difícil. Però ja està bé que ens donis peixet una mica.
Exacte.
Perquè ens agrada.
Perquè l'Olga puntua. Bueno, avui has pujat
gràcies.
Molts punts.
Com ho quedem ara, doncs?
No se n'adonen, sóc una amenaça. Constant.
A veure, si no m'equivoco, estaríeu empatades a...
Elles...
No, les dues hem sumat, per tant, sí. Les dues pugem
per tant,
en paral·lel.
Per tant, 9 i 8.
L'Olga se'ns acosta.
I l'Olga 5, que està...
A tocar,
pujant.
Ja, frec,
sí.
A tocar.
Per Nadal. Exacte. Ens hauràs casat, ja, Olga.
D'aquí 3 o 4 temporades ho tinc.
Perfecte, doncs emoció fins al final.
Emoció fins al final. Gràcies, Ramon.
A vosaltres. Cuida't. Que vagi bé.
Ràdio Estel.